L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Molt bona tarda, el saludem a l'informatiu de les emissores municipals de les Terres de l'Ebre. Tomàs Ginestra els dona la benvinguda en nom dels serveis informatius de les EMUTE. Avui, dia 2 de desembre, destacarem... El jurat declara culpables d'assassinat dels dos acusats pel doble crim d'Alcanar. Rebaixar costos i apostar per nous sistemes de recollida d'olives, els reptes del nou president de la cooperativa Sant Gregori, de Santa Bàrbara. Els treballadors d'Indo es manifestaran dissabte davant l'Òptica Cotet, accionistes del grup, pels 300 acomiadaments. La coordinadora anticementiri nuclear de Catalunya alerta de la imminent aprovació de la candidatura d'Ascó per acollir el cementiri nuclear. Aquestes i d'altres notícies ara al nostre informatiu. I des del canal tenim avui la crònica judicial relacionada amb l'assassinat a una parella el desembre del 2008. Ahir el jurat popular va emetre el veredicte que condena els dos acusats a 50 i 54 anys de presó. Des del canal ràdio ens amplia aquesta informació Domènec Ramal.
Què tal, Tomàs? Bona tarda. Efectivament, des d'Alcanar parlem avui de successos, i és que, tal com publica diari El Punt, un tribunal popular va declarar ahir mateix i per unanimitat David Almagro i Rubén Sánchez culpables de la mort de l'amo d'un concessionari de vehicles, Felipe Barrio, i la seva companya sentimental, Estela Afodoraye, un assassinat que es produïa el 4 de desembre de 2008 al concessionari que aquesta parella regentaven al nostre municipi, Alcanar. En la lectura del veredicte, els membres del jurat van considerar provat que les víctimes van ser asfixiades i que en el moment dels fets els detinguts estaven en plenes facultats mentals. Es va desestimar, en canvi, que haguessin acordat prèviament actuar amb tanta violència i posar fi a la vida de la parella. Després de conèixer la resolució, la fiscal va detallar que mantenia les conclusions finals en què demanava 54 anys de presó per a Rubén Sánchez i 50 per a David Almagro per dos delictes d'assassinat, robatori amb violència i intimidació, violació de domicili i dos delictes de detenció il·legal. El Ministeri Públic, que inicialment sol·licitava 55 anys de presó, va rebaixar un any la pena a Sánchez perquè no duia arma de foc, i en el cas d'Almagro, a aquest atenuant s'hi va sumar també el d'haver confessat on era el material robat i no haver estat l'autor directe dels crims. Per la seva banda, les defenses van exigir la imposició de penes mínimes de cada delicte per als seus clients. 43 anys per Almagro, 41 anys per a Sánchez. Per últim, cal comentar també l'anècdota que ahir va tindre lloc en l'acte de lectura d'aquest veredicte per part del Tribunal Popular, que sempre ha d'emetre les seues conclusions en presència dels acusats. Aquesta darrera part del judici es va retardar 2 hores després que la jutgessa s'adonés que els Mossos havien traslladat abans del previst un dels detinguts, David Almagro, al centre penitenciari de Brians 2, on està reclòs. Al llarg dels 10 dies que ha durat la vista, però, ha estat intern a la presó de Tarragona i, per una confusió, ahir al matí va ser ja desplaçat un altre cop a la presó de Sant Esteve de Ses Rovires. Des d'on ahir a la tarda una dotació el va haver de tornar a portar a l'Audiència de Tarragona per compareixer a la sessió judicial. D'altra banda, cal recordar també que, per la seva banda, el jutjat de menors de Tarragona ja va condemnar el menor d'edat implicat en els fets, la tercera de les persones acusades també d'aquest doble crim. Des del jutjat de menors, com dèiem, el van condemnar ara fa uns dies a una pena de 10 anys d'internament en règim tancat i a una llibertat vigilada durant 5 anys més, com a autor responsable de dos delictes d'assassinat, dos delictes de detenció il·legal, un de violació de domicili i un altre de robatori amb força.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Els treballadors de la multinacional catalana Indo obriran una nova onada de protestes contra l'expedient d'extinció de contractes obert al grup que afecta a 300 treballadors amb una acció a les portes de l'Òptica Cotet de Barcelona a accionistes principals del grup. La concentració tindrà lloc el dissabte a les 11 del matí a l'establiment de la Porta de l'Àngel i, segons els sindicats, pretén denunciar no només l'acomiadament de la meitat de la plantilla a l'estat espanyol, sinó l'esquarterament i venda de l'estructura productiva del grup. A més, Indo, actualment sota administració concursal, va comunicar als treballadors que no disposa de recursos per fer front a les indemnitzacions. Els sindicats es van reunir la setmana passada amb directius del grup per conèixer la situació actual de l'expedient, davant del fet que el termini de negociacions acaba el pròxim dia 18 i el període d'un mes, amb la nova legislació laboral, és improrrogable. La multinacional planeja deixar al carrer per la via d'extinció del contracte 297 persones amb el tancament de les plantes que actualment té en funcionament a Sant Cugat del Vallès, al Vallès Occidental, on hi treballen més d'un centenar de persones, Vilobí d'Onyà, a la Selva, Tortosa, amb 33 treballadors, i a València, on es fabriquen els vidres. Segons va explicar el secretari general de Comissions Obreres a les Terres de l'Ebre, Josep Casadó, els directius d'Indo van facilitar als representants sindicals informació parcial sobre el pla de viabilitat per tirar endavant l'empresa. L'escoltem.
Perquè portem ja quasi 15 dies, ens hem sentat dos vegades a la taula i no hi ha manera d'aclarir res. Nosaltres entenem que aquesta empresa el que està fent ara és intentar treure's la gent del damunt per a després poder vendre a trossos. Hi ha diferents elements que han sortit damunt de taula, és a dir, hi ha gent, directius, que en aquest moment estan en expedient i que en la indemnització estan intentant emportar una part important del que és el coneixement de l'empresa, és a dir, tot el tema de disseny i alguna part de producció. Hi ha una multinacional interessada en la part de els patents que tenen sobre la tecnologia de tractament dels vidres i una direcció que fa dos anys la van contractar, que sembla ser que ha sigut doncs, per a poder liquidar el tema. Llavors nosaltres el que volem és, a veure, el pla de viabilitat no té sentit, és a dir, no porta cap puesto, perquè pràcticament tindrien que perdonar-li tots els deutes, tots els deutors. No va cap manera, i el que nosaltres entenem doncs, és simplement que se volen treure una part de la plantilla important al damunt, gratis, perquè no pensem ni pagar en les indemnitzacions mínimes, com que anéssim a Fogassa, i per altra banda, pues, després repartir una mica el pastís a veure com queda.
Casado va qualificar d'estafa i espoli les maniobres de la direcció i va acusar l'administració concursal de no fer la seva feina. A més, va anunciar la protesta davant de l'Òptica Cotet del Portal de l'Àngel de Barcelona el proper dissabte. L'escoltem.
Nosaltres, evidentment, no estem d'acord amb això. Estem dient que això és una estafa, un espoli total i absolut, i el que volen deixar és els treballadors amb el cul en l'aire. Entenem que la part de l'administració, en aquest cas estem parlant de l'administració concursal, no està fent la feina, no vigila adequadament els interessos no només de l'empresa, sinó ni siquiera ni dels treballadors, i davant de tot això el que hem pensat és començar mobilitzacions. La primera és a Barcelona, per què? Pues perquè a Barcelona anirem el major accionista de l'empresa, que és la família Cotet, que tenen més del 30% de les accions, tenen una cadena d'òptiques ja molt antiga, i la principal està a Porta de l'Àngel. Doncs anirem a veure Ulleres a Porta de l'Àngel. Tot un moment, el dissabte a les 11 de matí.
Tot plegat i davant la proximitat del 18 de desembre, data límit improrrogable de les negociacions, els sindicats van decidir iniciar una onada de protestes, començant per l'establiment insígnia del principal accionista del grup, la família Cotet, propietària de la cadena d'òptiques i que controla el 30% d'Indo.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Rebaixar costos i apostar per nous sistemes de recollida d'olives, els reptes del nou president de la cooperativa Sant Gregori de Santa Bàrbara. Ens informa des de la Plana Ràdio, Josep Roig.
Doncs efectivament, des de fa 6 mesos, Amadeu Albiol és el nou president de la cooperativa agrícola Sant Gregori, una de les dues que hi ha al municipi. El Viol es fa càrrec de la direcció de la cooperativa en substitució del fins ara president de l'entitat, Joan Beguer. El Viol és un jove empresari planer que ja formava part de la Junta Rectora i que ara agafa la responsabilitat també de la presidència, amb dos objectius immediats, segons que explicava a la nostra emissora. D'una banda, mirar de rebaixar els costos laborals que ha d'assumir la cooperativa i d'altra, mirar de canviar el sistema tradicional de recollida d'olives amb les màquines de plegar pels nous sistemes amb màquines vibradores. L'objectiu, fer qualitat.
El primer repte que ens hem marcat avui, o sigui, seria per a aquesta campanya, vam fer un planning per a una rebaixa de costos laborals, perquè les despeses pues, eren elevades, creiem que eren elevades. Este seria un punt, el primer punt que hem treballat. Llavors, el segon punt, que també és molt important, és si seria, volem vibrar, volem mirar de fer molta quantitat d'oliva bona per a produir un oli de més qualitat. Que fins ara pues, no es feia. La gent, pues, aquí encara tenim la costum de plegar les olives de terra, que facin grau, i claro, a la llarga la visió de futur és treballar en qualitat.
El nou president de la cooperativa Sant Gregori reconeix que és difícil fer canviar els hàbits de treball als oleicultors. Per això, en aquest any de prova, són solament alguns membres de la Junta els que estan assajant el nou sistema a les seues propietats. Al final de la campanya es farà balanç per veure si és o no rendible.
Això és molt complicat. Una persona que té 60 anys o 65 anys, explicar-li que tota la vida que està treballant en el seu negoci, en la seva explotació agrària, i fer-li canviar de modus operandi de la manera de treballar, és molt complicat. Enguany, per exemple, el plantejament que fem és que uns quants de la Junta i socis provarem, o estem provant, de vibrar per a veure si realment surt a compte o no surt a compte. A final de campanya passarem comptes i llavors crec jo que si era positiu i llavors bueno, se pot demostrar al soci i dir, escolteu, ho hem de fer així perquè és que ens surten més els números.
Amadeu Albiol assegurava també, com dies enrere feien responsables de l'altra cooperativa planera, que la campanya està resultant excel·lent en quant a la poca graduació de l'oli i també en quant a quantitat. El problema continuen sent els preus a la baixa i sense perspectives de que puguin millorar. Per això, insistia Albiol, cal apostar per la qualitat.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
La coordinadora anticementiri nuclear de Catalunya va alertar de la possible imminent aprovació del Pla Ascó, pel qual s'avalaria la candidatura d'Ascó per acollir el magatzem de residus nuclears durant el període de govern provisional de la Generalitat. Segons assegura la plataforma, la Moncloa està aplicant el Pla Ascó per tal d'imposar el cementiri nuclear en aquest municipi de la Ribera d'Ebre un cop passades les eleccions al Parlament de Catalunya. En aplicació d'aquest plat, doncs, s'hauria anunciat el nom de Zarra per tal de desmobilitzar a la ciutadania i refredar la candidatura d'Ascó per, un cop passades les eleccions, aprovar la candidatura d'Ascó amb un govern provisional de la Generalitat de Catalunya. Amb aquesta hipòtesi, la coordinadora anticementiri nuclear de Catalunya adverteix que el Consell aprovarà aquest mes de desembre la candidatura d'Ascó per acollir el cementiri nuclear. La coordinadora anticementiri nuclear assegura que la seva sospita es veu reforçada per diversos esdeveniments, com ara l'informe de la Subcomissió d'Anàlisi d'Estratègia Energètica dels propers 25 anys, que el Congrés dels Diputats va aprovar el passat 17 de novembre i que reclamava que l'aprovació del cementiri nuclear fos de caràcter urgent. En aquesta mateixa línia es va expressar aquest dimarts el president de l'Associació Espanyola de la Indústria Elèctrica, Pedro Rivero, quan va assegurar que és imprescindible saber quina serà la ubicació final del magatzem un cop celebrades les eleccions catalanes. D'altra banda, la coordinadora anticementiri nuclear de Catalunya apunta també que el diari L'Economista va difondre que probablement el govern espanyol es decantarà per Ascó i ho farà públic aquest divendres o el següent.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Demà s'inaugurarà el casal musical Jove d'Amposta. Manel Ramon, des d'Amposta Ràdio, ens informa d'aquest esdeveniment.
Doncs així és, Tomàs, efectivament, demà dia 3 obrirà les seves portes al casal musical, el casal jove de la ciutat d'Amposta, un casal ubicat al polígon de les Tosses i donarà cabuda a totes aquelles activitats musicals de grups i discjòqueis de la ciutat d'Amposta, un local polivalent on es podran fer audicions, petits concerts o fins i tot assajos. Serà així, tal com explicava l'alcalde d'Amposta, Manel Ferrer, que avançava que la inauguració anirà a càrrec del grup català La amb Busto. Escoltem l'alcalde d'Amposta.
Farem la inauguració del Casal de la Música, una infraestructura, un equipament que va adreçat específicament als joves de la ciutat d'Amposta i específicament també en aquells grups de música que en tenim a la ciutat. Els oferim un local, un espai on podran fer assajos, hi ha book d'assajos, podran fer inclús maquetes de discos i podran fer també actuacions en petit format i petits concerts. A més, aquesta inauguració anirà a càrrec del grup de rock Lax amb Bustos, per tant, serà un preàmbul magnífic per a que a la tarda, a les 6 de la tarda, prèviament faré una recepció d'autoritats aquí a l'Ajuntament, i a les 6 de la tarda serà la inauguració oficial de la 50a edició de la Fira de Mostres Multisectorial Ciutat d'Amposta.
Així doncs, ja ho han sentit, coincidint amb la inauguració de la Fira d'Amposta el mateix dia 3, doncs demà s'inaugurarà aquest casal de la música per a la gent jove a la ciutat d'Amposta, una bona iniciativa per tal de donar resposta a les demandes del sector més jove de la ciutat.
Cada dia, per estar al dia, l'informatiu de Mutet.
Espectacles Maestrat compleix 20 anys. Ho celebrem obrint delegació a Catalunya. Des d'Amposta i per a tota Catalunya, Espectacles Maestrat Amposta. Les millors orquestres i espectacles, més tota la nostra infraestructura al teu servei. Carpes, escenaris, cadires, taules, parcs infantils, discos mòbils, sanitaris, grups electrògens. Espectacles Maestrat Amposta, amb el suport del Grupo Maestrat. Ens trobaràs a Amposta, telèfon 977-707-112.
Ebre FM, per fi arriba el programa de la música ebrenca. Ebre FM, des de les Emute, tots els dimarts, a les 8 de la tarda, Ebre FM. Música única i exclusivament de les Terres de l'Ebre, des de les emissores municipals de les Terres de l'Ebre. Ebre FM, amb Nando Mata, dimarts a les 8 de la tarda, des de les Emute.
La tercera fira de Nadal al nucli antic de Tortosa creix fins a la plaça de l'Absis. Tere Giner, des de la Plana Ràdio, ens amplia aquesta notícia.
La celebració de la tercera edició de la Fira de Nadal al nucli antic, que tindrà lloc els propers dies 10, 11 i 12 de desembre, comptarà amb una important novetat com és l'ampliació del seu àmbit fins a la mateixa plaça de l'Absis, perllongant el seu recorregut dins del nucli antic més enllà del seu límit habitual a la plaça de la Cinta. Així mateix, aquesta ampliació ha permès augmentar el número de parades presents a la fira, que en aquesta ocasió en seran 31. El regidor de Comerç de l'Ajuntament de Tortosa, Joan Caballol, expressava que és una fira que ha passat de ser una activitat que comptava amb molta aportació voluntària a ser quelcom amb la implicació de tot el teixit comercial, mostrant-se així mateix convençut de que el nucli antic de Tortosa en pocs anys serà un lloc de gran tirada comercial i turística. Per la seva banda, el tresorer de l'Associació de Comerciants del Nucli Antic de Tortosa, Àngel Barceló, ha explicat que el primer objectiu de l'entitat és aglutinar tot el comerç de la zona i aconseguir que el públic la comenci a considerar com un espai comercial de primer ordre dins de la ciutat, afegint que és un espai que ara es troba en plena remodelació i del que aviat podrem començar a invertir la tendència per portar-hi clientela potencial. La Fira de Nadal inclourà entre les seves principals activitats un circuit de ponis per a infants, la recollida de cartes per part dels emissaris reals, animació a càrrec de Xaic i el Pallamac, contacontes de Nadal, teatre infantil i tallers de cuina nadalenca. La tercera Fira de Nadal, el nucli antic, organitzada per l'Ajuntament de Tortosa i l'Associació de Comerciants del Nucli Antic, compta també amb la col·laboració de Platigot.
L'informatiu de Mute, emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Aquest cap de setmana tindrà lloc a Deltebre el Mercat de Nadal. Des de Ràdio Delta ens informa Lluïsa Bertomeu.
L'àrea de comerç i fira de l'Ajuntament organitza una nova edició del Mercadet de Nadal. Comerços de Deltebre exposaran i oferiran objectes ben diversos per tal de poder preparar la decoració, els detalls de Nadal, la roba, els regals. Aquest diumenge 5 de desembre, a partir de les 10 del matí, al carrer Major i plaça Mossèn Gravier Zapater. S'ambientarà l'espai amb llums, música i també hi haurà xocolatada i atraccions per als més menuts, tal i com explica la regidora de Comerç de Deltebre, Vanessa Ventura.
Arriba una nova edició del Mercadet de Nadal, que el farem este pròxim diumenge dia 5 a la plaça Mossèn Gabriel i al carrer Major, on podem participar a tots els comerços del poble, ja que abans només se feia d'objectes relacionats amb la decoració de Nadal, però en el temps que estem de la crisi pues, hem optat per poder fer participar a tots els comerços, ja que tothom per a regalar podem comprar qualsevol detall o qualsevol cosa. També tindrem col·laboració d'associacions que faran xocolata. Esperem que el temps ens acompanya i que la gent surti a passejar i a mirar el mercadet per a tindre un bon ambient nadalenc.
Recordeu, aquest diumenge 5 de desembre a Deltebre torna el Mercadet de Nadal a partir de les 10 del matí a la plaça Mossèn Gabriel Zapater.
I continuant amb el tema de les fires nadalenques, cal destacar que la Fira de Nadal i Reis obrirà a Ulldecona aquest cap de setmana. A la plaça de l'Església acollirà aquest cap de setmana la Fira de Nadal i Reis. L'obertura oficial serà el dissabte a les 10:30 del matí i ja a la tarda, a les 7, es preveu també la inauguració de la mostra d'artesans i pintors locals a la Casa de Cultura. Aquesta mostra d'artesans i pintors locals romandrà oberta els caps de setmana i festius del mes de desembre a Ulldecona.
Serveis informatius de Mute.
Al desembre, Fira Amposta, i enguany celebra 50 anys. Del 3 al 8 de desembre no et pots perdre la Fira de Mostres d'Amposta. Més de 250 expositors i molts d'actes per gaudir en 5 dies de festa. Fira de Mostres d'Amposta, 50 anys fent territori. Fira d'Amposta, el teu punt de trobada.
Hola, som l'equip d'Efecte Dopamina.
Una temporada més volem arribar a tu amb les nostres inquietuds.
Explicant-te les nostres històries i experiències, volem que entenguis el nostre món.
Assumim la nostra malaltia.
I programes de ràdio com aquests ens ajuden a superar-la.
Efecte Dopamina és un programa que presentem malalts mentals.
La nostra intenció és la d'integrar-nos i poder tenir veu a la societat on vivim.
Entremesclar la locura dins del dia a dia de cadascun de nosaltres.
Crear un espai de diàleg, de crítica i tertúlia des de la nostra peculiar perspectiva, el propòsit de cada programa.
Tot l'equip d'Efecte Dopamina t'agraïm que comparteixis les nostres il·lusions.
Gràcies!
Efecte Dopamina és un programa elaborat a les EMUTE i que pots escoltar a les nostres emissores els dilluns a les 8 de la tarda.
Parlar per no callar, una manera diferent de tractar l'actualitat des de la visió de les Terres de l'Ebre. La política, la cultura, els esports i fins i tot les notícies més frívoles les analitzem cada setmana a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre. Parlar per no callar, el xafardeig radiofònic a la sintonia de la teva municipal, amb Manel Ramon i un ampli equip de tertulians de les Terres de l'Ebre. Parlem per no callar-nos res.
El grup escènic de la Societat Cultural Esportiva i Recreativa de l'Ametlla de Mar recita a Miguel Hernández. Olga Tomàs, des de la Cala Ràdio, ens amplia aquesta notícia.
En motiu del centenari del naixement del poeta Miguel Hernández, de la generació del 36, el grup escènic de la Sala de la Societat Cultural Esportiva i Recreativa ha preparat un recital per tal d'homenatjar-lo. L'acte tindrà lloc a la sala a les 6 del vespre dissabte. 6 membres del grup escènic de l'Ametlla aproparan els poemes d'Hernández al públic durant 3/4 d'hora. Josep Tomàs Margalef, director del grup escènic, ens dona unes pistes de què es trobarà el públic que s'apropi a la sala a gaudir d'aquesta proposta cultural. Escoltem-lo.
Nosaltres hem volgut fugir una mica de només dedicar
tot el recital als poemes més coneguts d'Hernández, que serien aquesta part última, que quan ell era més potent intel·lectualment parlant, sinó que li han fet una tria des dels primers versos que ell va escriure, dels primers poemes que ell va escriure quan ell tenia 11 i 12 i 13 anys, quan era menudet, poc a poc hem anat fent la seva evolució poètica des de que va començar fins al final.
Hernández, conegut com a poeta del pueblo, per la proximitat dels seus versos amb la realitat del moment que li va tocar viure, va néixer el 30 d'octubre del 1910 a Orihuela i va morir de tuberculosi el 28 de març del 1942 a Alicant, als 31 anys. El poeta va viure defensant i lluitant al bàndol republicà pels seus ideals, pels quals va ser tancat a la presó pel règim franquista. El recital tribut a Miguel Hernández comptarà amb la col·laboració d'Emilio Cabello, professor de clarinet de l'Escola Municipal de Música de l'Ametlla de Mar, i l'entrada és gratuïta.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
Després de les nevades ahir, la primera nevada important de la temporada i de les pluges, el temps s'ha estabilitzat. Queden alguns núvols baixos i algunes boires cap a la Catalunya central s'aniran desfent i aquesta tarda esperem que la nuvolositat s'incrementi força al terç nord, especialment al vessant nord del Pirineu, on poden caure algunes nevades febles. També alguna pot saltar al vessant sud, seran puntuals, i algun ruixadet podria arribar a caure al nord de l'Empordà, amb una cota de neu que anirà situant-se al voltant dels 700-800, si bé serà més baixa, al vessant nord del Pirineu podrà nevar qualsevol alçada. La resta del país, tranquil·litat, sol més aviat, alguns núvols residuals i vent de ponent reforçat a les comarques tarragonines, de Barcelona i també en zones de muntanya. Aquest vent al vespre anirà a la baixa. La pròxima nit serà més freda.
I fins aquí el nostre temps dedicat a la informació. Tornarem a estar amb tots vostès demà a la mateixa hora. Adéu-siau i bona tarda.
L'informatiu de Mute. Un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre i Mute.
Me cago en l'orba, Quico. Vaig al cafè i no me n'entero de res. Hi ha un munt de gent que parla diferent i no m'aclariço.
Però tu et quedes callat, no els hi parles?
Home, no, callat no estic, ja ho saps, que em toca parlar-los en castellà, i llavors que si les oliveres, que si les garrofes, que si vengo d'esllemenar.
I per això no vas al cafè? Pues, home, parles com tu saps parlar, poc a poc. Mira, tu quan arribes dius bona nit.
Bona nit i bona hora, diria jo.
Pues ja veuràs com d'aquí no res, la bona nit i bona hora te l'acabaran dient ells.
Carlos és de Tortosa i té 35 anys. Ara fa de voluntari per la llengua i parla en català un cop a la setmana amb una dona ucraïnesa.
El contacte entre tots dos mons diferents ens ha ajudat molt a tots dos. No és tan difícil que aprenguin, només cal que els donem una espenteta.
La Ludmila té 44 anys i va venir d'Ucraïna, ara en farà 4. Ara entén millor les persones que l'envolten al seu nou món.
Parlar amb Carlos me va ajudar i llançar-me a dir coses directament, a parlar sense vergonya.
Carlos parla català amb la Ludmila, que vol practicar-lo. Anima't i truca'ns al Centre de Normalització Lingüística de Terres de l'Ebre, al 977-510720, al 012 o a voluntarisperlallengua.cat. Voluntariat per la llengua. Per parlar més. Per parlar en català.